Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
Trobeu ètic que l'home faci experiments genètics entre humans i animals per obtenir-ne òrgans i poder fer trasplantaments? Anem a pams. Ara fa uns dies vam saber que un grup de científics de l'Institut Salk dels Estats Units i del xinès Ji Beizi de la Universitat de Kunming, liderats per Juan Carlos Izpisua, ha aconseguit crear 132 embrions amb una barreja de cèl·lules de macaco i humanes en un laboratori de la Xina. Segons Izpisua, algun dia, diu, algun dia podria haver-hi la capacitat de generar teixits humans per al trasplantament, per exemple, de cor o de ronyó, i es podria ajudar a testar medicaments nous per a malalties humanes amb més precisió que en els models animals tradicionals. Sens dubte és un important avenç científic per fer créixer cèl·lules d'una espècie dins d'un organisme d'una altra espècie diferent. Estructura coneguda, tinc entès, com embrions quimera, en referència a la mitologia grega, però tot plegat planteja no poques preguntes des del vessant ètic. Núria Terribas i Sala és jurista i vicepresidenta del Comitè de Bioètica de Catalunya. Núria Terribas, bona nit i moltíssimes gràcies.
Hola, bona nit, moltes gràcies a vosaltres.
Què li sembla la notícia d'aquests 132 embrions creats amb una barreja de cèl·lules de macaco i humanes?
Home, aviam, és un experiment que no és nou en el sentit de que s'havien fet ja altres experiències prèvies de barreja de cèl·lules humanes amb animals. És veritat que és la primera vegada que es fa amb macacos, que això també ha generat una certa polèmica perquè són una espècie més protegida, no? Estem acostumats a sentir parlar de que es fa experimentació animal, però depèn de quins animals s'utilitzen, doncs sembla que això ens genera una certa cautela més gran, no? Sortint una mica del tema, però ara hi torno, fa uns dies sentíem notícies esgarrifoses de maltractament d'animals de laboratori, que s'han vist imatges a televisió, en les notícies, etc, on realment hi ha molts llocs on es fan males praxis, no? I això, malauradament, encara és així, tot i que l'experimentació animal la tenim molt regulada, si més no, a Europa i a casa nostra. Tot i així, tornant al cas, és èticament acceptable. Jo diria que, d'antuvi, crec que no hauríem de veure-li grans impediments ètics amb el que s'ha fet. Amb el que s'ha fet. Altra cosa és amb quina projecció es fa, amb quines expectatives de futur aplicables, com dèieu ara a la presentació, de poder arribar a obtenir òrgans a través de deixar desenvolupar aquests embrions i, per tant, generar línies de creació d'òrgans per trasplantament en humans. Però això és el futurible. Això és el que, a priori, sobre el paper es plantegen. El que s'ha fet ara són embrions quimèrics, com tu explicaves, que són agafar cèl·lules humanes adultes, les reprogramem, és a dir, els hi fem fer el camí enrere, cèl·lules adultes que poden ser de la pell o d'altres parts, en el laboratori, i això ja saben fer-ho fa anys, els hi fan fer el procés enrere fins que les converteixen en cèl·lules pluripotents, que són les primeres, les que tenen capacitat de convertir en cèl·lules germinals i, per tant, en futurs éssers, no? I aquestes les insereixen en embrions de mico. Això és el que hem fet, no? I, per tant, a partir d'aquí han observat en el laboratori com es desenvolupen aquests embrions quimèrics. Han arribat fins al dia 19, no? És una de les crítiques que s'ha fet, perquè a priori les normatives diuen que això és permissible màxim fins al dia 14 i amb embrions humans, no? Que és el que regula la majoria de països del nostre entorn. Aquí ho han fet amb embrions combinats, per dir-ho així, i a més s'han passat uns quants dies més del que en principi és el màxim establert. Ara bé, a la pregunta, i m'estic enrotllant molt.
Està sent molt interessant, eh?
A la pregunta, és èticament acceptable? Jo entenc que a priori no hi ha grans impediments ètics en l'experimentació que han fet en si mateixa, perquè l'han parat a partir d'un moment, que és el dia 19, en què ja han vist que la majoria d'aquests 132 embrions s'han anat perdent pel camí perquè ja no seguien el seu desenvolupament i, per tant, ho han aturat en aquest moment, ja no han seguit més enllà. ja no han pretès agafar aquests embrions, implantar-los a l'úter d'un macaco per veure si realment aquests embrions seguien desenvolupant fins a un futur ésser. No han fet tot això, no? Que hi ha gent que al llegir la notícia s'ho pot imaginar, que el que està fent això. No, no, aquests embrions són grups cel·lulars que estan en el laboratori, en una plaqueta de laboratori, que a partir del dia 19 de desenvolupament s'ha aturat l'experiment, no? I han analitzat què ha passat en aquest temps, quants han tirat endavant, quants s'han quedat pel camí, i això és el que els fa tenir l'expectativa de cap a on pot això i quines aplicacions a futur podria tenir. Per tant, a priori, l'experimentació en si, malgrat que no hi ha una regulació explícita que s'hagin saltat, tampoc, perquè no hi ha una regulació explícita d'aquest tipus d'experiments, jo no li veig un inconvenient ètic des del punt de vista estrictament de l'experimentació en si.
Núria, hem demanat als oients a través de les xarxes si troben ètic que l'home faci experiments genètics entre humans i animals per obtenir-ne òrgans i poder fer trasplantaments, i un parell, et resumeixo un parell de respostes. Per exemple, la Mar diu, si és per salvar vides humanes i mentre els animals siguin respectats al màxim i visquin en laboratoris dignament, em sembla bé. El Xavier diu, jo ja tindria un magatzem ple d'òrgans amunt de ser trasplantats per la gent, que si no, doncs moriria. Jo èticament ho trobo correcte. Demà podríem ser nosaltres que els necessitéssim. És una opinió, no una afirmació. I el Juli diu, el tema és ben delicat, perquè tota vida mereix respecte i penso que mai la finalitat justifica els mitjans. Crec que en el camp de la investigació científica hi ha moltes altres maneres d'experimentar que no suposen infligir cap patiment als altres éssers vius. L'Antònia Rasa i Curt diu no, de cap manera.
Mm-hmm. Fixa't que aquesta tercera opinió que has llegit diu sense infligir patiment. En aquest cas no s'ha infligit patiment a cap animal, que quedi clar. És a dir, el que s'ha fet és obtenir uns embrions de macaco, s'han portat al laboratori i se'ls han inserit aquestes cèl·lules humanes diguem-ne, reprogramades perquè puguin ser pluripotents i han esperat a veure què passava. No s'ha infligit mal a ningú, que quedi clar això, en aquest experiment. Altra cosa, i per això et dic, i he esmentat a l'inici aquestes notícies que veiem aquesta setmana, perquè just ha sigut uns dies posteriors a que va sortir aquesta notícia, que es va donar la notícia dels maltractaments d'animals en laboratori, la gent ho lliga tot, no? I la gent, per tant, sent campanes i diu, ui, això vol dir que maltractaran els animals? No, no, en aquest experiment no hi ha hagut cap maltractament animal, més que l'extracció d'uns embrions d'un macaco, que això es fa amb una injecció i punt, no? I després l'altre és el laboratori. Dit això, clar, si aquesta experimentació la traslladem a un futurible, com et deia, això resultés que funciona, aquests embrions s'implanten en un macaco, aconsegueixen que neixi no sabem què, perquè l'altre debat és si aquests embrions podem dir que són humans, o què són, perquè tenen una barreja de les cèl·lules d'humà i animal. Tampoc sabem què en derivaria d'això si seguís un desenvolupament normal a la matriu d'un macaco i arribés a néixer alguna criatura viva que no sabem com seria. És a dir, tot això són incògnites. Que, a més, aquest no és l'objectiu, perquè l'objectiu, en tot cas, és fer cultius de cèl·lules que servissin per orientar-les a òrgans per trasplantar, que veuríem si després ens serveixen, o l'individu que el rep genera rebuig. És que tot això són tantes incògnites, vull dir, estem en una fase molt preliminar de tot això i ja estem generant una polèmica que potser anirà a no res, perquè això potser no tirarà endavant, no ho sabem, no? En qualsevol cas, el que està clar és que no hi ha una regulació, i aquesta és una de les coses que amb aquesta notícia s'ha dit clar i és veritat. Potser ens hem d'anar plantejant una regulació de què volem i fins on volem arribar en aquest terreny, perquè quan es pugui fer estigui regulat el que es pot fer i el que no. I aquest debat sí que és interessant de tenir-lo com a societat, no?
Ens ho diu Núria Terribas i Sala, Barcelona 1964, jurista especialitzada en bioètica i de reconeguda trajectòria. És directora de la Càtedra de Bioètica Fundació Grífols, al Centre d'Estudis Sanitaris i Socials de la Universitat de Vic i vicepresidenta del Comitè de Bioètica de Catalunya. Ai, per si algú s'hi pregunta, és la germana gran de Mònica Terribas, eh? Perquè diuen, és ella, és ella? Sí. Que quedi dit, eh?
Queda dit, i amb molta estima, per descomptat.
Mútuament. I abans de convidar-nos, ho fem a tothom. Núria, què és la vida per Núria Terribas?
Mira, la vida per mi és el bé més preuat que tenim, però alhora és allò del que cadascú ha de saber-ne disposar de com la vol viure, amb quines condicions, amb quina qualitat de vida i amb quins nivells de felicitat. I en aquest sentit, les persones hem de tenir la llibertat de poder escollir i no tothom, malauradament, pot escollir allà on l'ha tocat viure, les condicions en les que li ha tocat viure o el tipus de vida que pot fer. Per tant, allò que millor podem desitjar per de viure, per descomptat, és que aquesta vida tingui els mínims que per nosaltres voldríem que tingués, no? Tot això per mi és la vida. Per tant, espero que molta gent ho comparteixi, però per descomptat, aquells que ho poden fer, que ho aprofitin, perquè val molt la pena de viure-la, certament.
Doncs, Núria, t'arribes, moltíssimes gràcies, repeteixo, pel teu temps i les teves paraules, i bona nit.
Gràcies a vosaltres, bona nit.